Són les 8 del matí, molt bon dia a tothom.
Bon dia per abrigar-nos de bon matí perquè la sensació freda serà important.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Hola, molt bon dia, Dani.
Molt bon dia.
Bon dia a tots, ara de seguida us saludarem. Avui és 31 d'octubre del 2023, la nit de la Castanyada. Som al Supermatí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, en emissió també a Ràdio Bisbal. A la Bisbal han vist sortir el sol ara fa 42 minuts. Déu-n'hi-do com ha refrescat aquesta nit, perquè a aquesta hora amb prou feines a la Bisbal arriben els 9 graus, 9 també a l'Estartit, 11 a Palamós. Avui les màximes arribaran justes als 21 graus i els pròxims dies ens espera una tongada de tardor de la bona. Tardor de debò. Avui obrirem precisament l'informatiu a la Bisbal, perquè l'Ajuntament s'està fent un tip les últimes setmanes d'informar amb ganes de diverses operacions que fa la policia local. En aquest cas, una operació contra la droga. Apostem que són operacions que es feien ja i que es fan a molts altres llocs de la comarca, però el govern de la capital està fent molt esforç per comunicar totes les operacions d'aquesta mena. A Begur, compte si heu gastat més aigua del que tocaria, perquè l'Ajuntament ja ha anunciat que passa l'acció i començarà a sancionar l'incompliment de les restriccions de la sequera, com ja s'està fent altres pobles. I en cultura explicarem el teatre de temporada alta que arriba avui a Palafrugell i la celebració de l'havanera que s'hi farà demà. Avui al Supermatí parlarem amb el regidor de Patrimoni de Sant Feliu de Guíxols, Josep Savalls, i com cada dimarts parlarem de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguí. Avui ho sabrem tot de la nova plataforma digital de TV3, l'anomenat Netflix Català. De seguida ho repassem tot, però abans hem de saludar els periodistes que ens acompanyen cada matí, que abans ja ens saludaven. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Ferran Castelló, bon dia.
Molt bon dia.
Anna Romero, bon dia.
Bon dia.
I Paula Camps, bon dia.
Bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La policia local de la Bisbal denuncia 4 persones que portaven droga a la plaça de la Llibertat.
La policia local de la Bisbal d'Empordà ha denunciat a 4 persones que portaven droga a la plaça de la Llibertat del municipi. Aquestes denúncies se sumen a 6 més de les que s'han imposat després d'instal·lar un dispositiu policial fix la setmana passada, amb presència continuada, a partir de les 6 de la tarda fins a la mitjanit a la zona.
Enxampen un caçador sense autorització i fora d'horari a Sant Feliu de Guíxols.
Els agents rurals van enxampar-lo amb una arma llarga amb silenciador, mira telescòpica i llanterna acoplable.
Un cotxe va caure d'un pont a Regincós i el conductor va resultar ferit en l'accident que va tenir lloc ahir al voltant de les 7 del matí a l'altura del quilòmetre 337 en direcció Palafrugell.
El conductor s'havia quedat atrapat quan el vehicle ha caigut pel pont i els bombers han hagut de fer tasques d'extricació per poder alliberar-lo.
Vaja, tasques per treure'l. Begur està estudiant sancionar els usuaris amb consums excessius d'aigua al municipi que no compleixin amb les restriccions marcades per la sequera.
Els esforços que han dut a terme l'Ajuntament del municipi i la ciutadania s'han traduït en una reducció d'aproximadament el 40% del consum d'aigua durant els mesos estivals respecte de la primavera. Tot i aquesta reducció, encara no s'han assolit les quotes establertes per l'Agència Catalana de l'Aigua. Per això, des del consistori s'hauran de fer front a les sancions que s'estableixen.
Clar, és que no és que s'estudi, és que s'ha de fer. És el que marca la llei, que si et passes de l'aigua, l'Ajuntament ho ha de controlar i sancionar. Per tant, esperem que ho facin com ja estan fent altres municipis. Palafrugell reflexionarà i debatrà amb els negocis sobre el model econòmic.
La sessió de treball Millorem Palafrugell serà el dilluns 6 de novembre al matí entre les 9 i les 12 al Museu del Suro. El regidor de Promoció Econòmica de Palafrugell, Marc Piferrer, explica que volen organitzar-lo anualment per fer un balanç de l'any i plantejar les línies futures per l'economia.
L'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifra, assegura que el nou POUM afavoreix les segones residències i no l'habitatge protegit.
Ho ha afirmat en una entrevista a Ràdio Capital, on també ha valorat els primers mesos al capdavant de l'alcaldia amb majoria absoluta, la gestió dels residus després del tancament de Solius o la nova biblioteca que s'està construint al municipi.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí impulsa una campanya de sensibilització per reduir els plàstics d'un sol ús.
Jordi Colomia ha destacat l'iniciativa de l'Ajuntament que busca conscienciar la població sobre la reducció dels plàstics d'un sol ús. En aquesta campanya, que es desenvoluparà fins al març de 2024, l'objectiu és fer front a les normatives europees i de l'ONU que insten a les administracions a millorar la gestió dels residus.
Les 8 i 5 minuts, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, ara ho dèiem, impulsa aquesta campanya de sensibilització i també es planteja doncs, aplicar el porta a porta a partir del nou contracte els propers anys i també es plantegen municipalitzar el servei de la neteja dels carrers. També hem d'explicar avui que Palafrugell busca voluntaris pel projecte Mentora.
L'objectiu és que donin suport i acompanyament a l'alumnat de tercer i quart d'ESO per prevenir l'abandonament escolar prematur i motivar-lo a seguir estudiant. El projecte s'impulsa juntament amb la Fundació Bofill i faran trobades setmanals d'una hora i mitja en alguna dependència municipal.
I la Fundació Ernest Morató homenatjarà els grups d'havaneres que celebren anys rodons. Ho farà demà.
Serà en un concert al Teatre Municipal de Palafrugell amb els grups Borinquen, Cel Rogent, Arrels de la Terra Ferma, Mariners de Riera i Llops de Mar demà. L'entrada és gratuïta amb aforament limitat i han escollit la data del primer dia de novembre per commemorar una primera cantada de veneres a Calella i que va servir d'embrió de la futura cantada.
Diversos esports que hem de tractar avui, per exemple, explicant-vos que Yves Defland i Patrick Lien van emergir com a guanyadors en el 20è Rally Costa Brava històric Vallmotul en una final èpica. L'esdeveniment es va desenvolupar al Passeig del Mar de Palamós, oferint tres emocionants dies de motor clàssic i atraient una gran audiència.
Després de més de 500 quilòmetres de regularitat, 1.000 quilòmetres de recorregut i 20 trams, la diferència entre els dos participants va ser de només 5 dècimes de segon, convertint aquest rally en un desafiament intens i èpic que va culminar en les primeres hores del diumenge.
I el Palamós Outdoor Sports Festival celebra la tercera edició amb tres grans competicions.
Durant el pròxim cap de setmana, el municipi s'omplirà d'activitats esportives a l'aire lliure i que comptarà amb tres competicions de gran afluència, com són l'Onco Gravel, la travessa de natació, les formigues swim i la cursa de la dona.
Les 8 i 6 minuts, més enllà del Baix Empordà, estan passant coses. Per exemple, la reunió entre Carles Puigdemont i el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. Una reunió que demostra que les negociacions entre Junts i els socialistes per la investidura de Pedro Sánchez continuen i totes dues parts destaquen un bon ambient i el progrés de les converses. Aitana Bonmatí guanya la Pilota d'Or 2023. La jugadora de Sant Pere de Ribes és reconeguda com la millor futbolista del món a París i ha recordat en el seu discurs en català els equips de la seva vida i també ha emocionat Joan Laporta. La princesa Leonor jurarà avui la Constitució al Congrés dels Diputats en el seu 18è aniversari, seguint el pas del seu pare, el rei Felip VI, que ja va fer aquest acte simbòlic el 1986. La unitat de suport a l'alumnat en situacions de violència registra 332 casos de violència en els dos primers mesos del curs. S'han derivat un 18% dels casos als Mossos d'Esquadra o la Fiscalia i un 20% a la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. El govern vol impulsar la conscienciació amb vídeos reals. La Confederació d'Associacions de l'Esclerosi Múltiple Lateral Amiotròfica, l'ELA, presenta una nova proposició de llei al Congrés. Demanen una legislació per garantir una vida digna als més de 4.000 afectats d'ELA. Incendi al quadre elèctric d'un cònic a Girona, concretament el de Plaça Independència, quatre treballadors atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques després de l'incident. Els bombers van poder controlar el foc. I han detingut un home per la mort accidental del seu cosí amb una pistola a Matadepera. Els Mossos han detingut l'home de 54 anys per un homicidi per imprudència greu després d'un incident amb arma de foc. I quan són les 8 i 8 minuts, volem conèixer la previsió del temps per avui i per demà. Marc Vilà, molt bon dia.
Bon dia.
Amb quin temps ens acomiadem del mes d'octubre al Baix Empordà?
Havent passat una nit i un dilluns majoritàriament ennuvolats, avui dimarts serà un dia que predominarà més el sol. I els núvols no seran tan importants, almenys durant el matí. Però a la tarda pot quedar amb salatge de núvols alts, incipients i poc transcendentals. Pel que fa a les temperatures, trobem el titular de la jornada, perquè podria ser el primer dia de la nova temporada que notarem l'ambient fred, amb unes primeres hores que seran per sota els 10 graus. La temperatura mínima es quedarà propera als 6-8 graus. La temperatura màxima tampoc serà molt alta i es quedarà al voltant dels 21 graus. Es confirma una arribada d'un front per dijous, que es despenjarà d'una profunda pertorbació i que passarà bastant ràpid, i que obrirà la porta a una nova tongada d'aire fred i una nova inestabilització de l'atmosfera amb alguns ruixats i una baixada important de les temperatures. I tant divendres com els següents dies es mantindrà l'ambient fred amb temperatures que es tornaran de tardor avançada.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
també reflexionem. Avui el comentari ens el posa el president de la Fundació Josep Pallach, Josep Maria Soler.
Pactar o no pactar? Que els conflictes precisen solucions a la base de totes les parts, segurament hi estaríem tots d'acord. Però trobar aquestes solucions no sol ser gens fàcils. A vegades passa de ser qüestió d'anys si es volen evitar visions només oportunistes o momentànies. L'empordanès Josep Pallach, polític i pedagog compromès, tot recordant Campalans, no es cansava de repetir allò de política és pedagogia. I és que la pedagogia ens dona accés a l'educació o a la formació per al desenvolupament de les capacitats. I és molt diversa. Les persones aprenem i adquirim coneixements en molts àmbits de la nostra vida i penso que, en el cas que ens ocupa molt especialment, pressuposa voler i saber escoltar l'altre, proximitat, comprensió i confiança mútues. També saber expressar clarament, però didàcticament, tot el que cadascú pensa i vol, i una visió àmplia, no només de present o de curta volada, sinó entrant en un procés en el que tothom hi resta compromès i és important. Lògicament, sense renúncies totals, però tanmateix sense priorismes exacerbats que no permeten avançar en cap àmbit. Política és pedagogia? Es recorda tot això a les converses tan secretes que es produeixen en aquests moments? Ens serà útil en aquest cas? El futur ens ho dirà. Que tingueu un bon dia.
Gràcies, Josep Maria Soler, per aquest comentari. Quan falten 3 minuts per un quart de 9 del matí, nosaltres obrim l'informatiu.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquesta inici de l'informatiu ens porta a la Bisbal perquè la policia local ha denunciat 4 persones que portaven droga a la plaça de la Llibertat del municipi.
Així, el balanç després de la instal·lació del dispositiu és de 4 denúncies per infraccions a la llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, arran per possessió de substàncies estupefaents. 5 denúncies a conductors de vehicles de mobilitat personal, és a dir, patinets i bicicletes elèctriques, i una altra denúncia per infracció a l'ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana. El cos policial bisbalenc preveu seguir establint controls policials a la zona. Alhora, el consistori bisbalenc està estudiant la implantació de noves mesures per incrementar la seguretat i la convivència.
A Sant Feliu, els agents rurals han denunciat un caçador que actuava fora de l'horari d'habilitat i sense autorització.
L'home, a més, portava una arma i no duia la documentació. Els agents rurals van trobar-lo amb una arma llarga ratllada que tenia silenciador, una mira telescòpica i una llanterna acoplable. A més, els agents van trobar-li munició i també un ganivet.
I ahir al matí a Regincós, un conductor va caure des d'un pont de 3 metres a l'altura de la carretera C31 en direcció a Palafrugell.
Les autoritats, incloent-hi els Mossos d'Esquadra, el Servei d'Emergències Mèdiques i els bombers, van respondre a la situació. El conductor va quedar atrapat en el vehicle caigut i els bombers van realitzar tasques d'extricació per alliberar-lo. Malgrat la caiguda, l'home va estar en condicions estables i amb ferides lleus. El SEM el va evacuar a l'Hospital Josep Trueta per una revisió més completa dels seus feriments.
Begú està estudiant sancionar els usuaris amb consums excessius d'aigua al municipi que no compleixin amb les restriccions marcades per la sequera.
Els esforços que ha dut a terme l'Ajuntament del municipi i la ciutadania s'han traduït en una reducció d'aproximadament el 40% del consum d'aigua durant els mesos estivals respecte de la primavera. Tot i aquesta reducció, encara no s'han assolit les quotes establertes per l'Agència Catalana de l'Aigua. Per això, des del consistori s'hauran de fer front a les sancions que s'estableixin. L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Begú ha portat un control dels consums setmanals de tots els comptadors d'aigua de Begú. Arran d'aquest control, s'han incoat 63 expedients sancionadors a consumidors excessius d'aigua, el que suposa l'1,34% dels subministraments domèstics del municipi. A més, davant d'aquesta situació, la Comissió de Sequera Municipal està estudiant la possibilitat de gravar la sanció de l'Agència Catalana de l'Aigua a aquells ciutadans i ciutadanes que, tot i les restriccions, han fet un mal ús de l'aigua i s'han vist sancionats. Cal recordar que el municipi ha passat d'un consum de 575 litres per habitant i dia el passat mes de gener a 356 litres per habitant i dia el passat mes de setembre. Tot i això, el consum actual sobrepassa la xifra establerta per l'Agència Catalana de l'Aigua.
Doncs veiem, veurem si es comencen a aplicar les sancions, aquestes sancions d'una vegada per totes, perquè ja és el que marca la llei. L'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifra, critica que el nou POUM afavoreix les segones residències i no l'habitatge protegit.
Ho ha afirmat en una entrevista a Ràdio Capital. Josep Xifra és conscient que cal desenvolupar habitatge protegit, però sense oblidar l'habitatge lliure. Remarca que en l'aprovació del darrer Pla d'Ordenació Urbanística Municipal va decidir abstenir-se, ja que hi ha punts que no compartia. Josep Xifra destaca la importància de treballar sobretot en el sector Ridaura. A Santa Cristina, el POUM aprovat el 2008, que es va impugnar i que ha de complir una sentència que obligava a desclassificar 137 hectàrees d'espais urbans, que són els que preveien des del Pla Director Urbanístic. Aquest compliment de la sentència es va aplicar amb la creació del nou POUM, aspecte que el nou alcalde critica. En aquesta aprovació de l'últim POUM es van desclassificar 198 hectàrees.
I llavors només ens queda el sector Ridaura, que s'ha de desenvolupar, però que amb les condicions que s'aprovarà serà molt complicat que es desenvolupi, i després queden els 3 o 4 sectors petits que són els que ara estem donant llicències, com sector Taulera, com Mas Pla, com el Padró, com aquests que queden poques parcel·les, i contràriament a tot el que estaven fent alguns grups que ara estan a l'oposició, doncs de vivenda protegida, amb aquest POUM que s'ha aprovat, que per això jo dic que ja neix mort, amb aquest POUM que es pretén que s'aprovi, doncs estem afavorint, en lloc d'afavorir la vivenda protegida i la vivenda per la persona que més ho necessita, estem afavorint un municipi de segona residència.
Josep Xifra afegeix que aquestes modificacions del POUM acaben beneficiant a tots aquells ciutadans que vulguin instal·lar la seva segona residència al municipi i no, contràriament al que es vol, a l'habitatge protegit. El Batlle explica que durant els últims anys no s'han construït a més edificis o blocs de pisos amb preus o lloguers accessibles, sinó que el mercat de l'habitatge Santa Cristina s'ha dedicat a construir habitatges unifamiliars o plurifamiliars que tenen un preu superior als 300.000 euros. Per tant, no són accessibles, segons apunta el Batlle.
Però en aquesta entrevista també es va parlar de la biblioteca que s'havia de recepcionar el passat mes de setembre.
La construcció de la nova biblioteca Santa Cristina va sorgir després de realitzar un procés de pressupostos participatius, ja que l'anterior equipament no complia amb el que demanaven des de la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya. La biblioteca, però, es va començar a licitar durant l'anterior mandat. Josep Xifra critica que molts cops, quan es fa una licitació, la proposta que en surt vencedora és la més econòmica i no hauria de ser així. Josep Xifra posa d'exemple dos equipaments de Santa Cristina, l'Espai Ridaura i el Pavelló Municipal, que tenen algunes mancances degudes a processos de licitació que primen l'economia en comptes de la qualitat. I la biblioteca va pel mateix camí, segons apunta Josep Xifra. Les certificacions són totes correctes, però l'alcalde apunta que el projecte no s'està executant de la millor manera. La biblioteca s'havia d'acabar abans d'aquest estiu i l'entrega s'havia de fer el 20 de setembre per mantenir una subvenció de la Diputació de Girona i una de la Generalitat.
Llavors, el que sí es va fer la legislatura passada, l'anterior equip de govern, com que veien que els terminis no arribaven, varen demanar un aplaçament per fer les justificacions i per no perdre les subvencions. Aquí tenim la Diputació, que és 31 de desembre, tenim allargat, i la Generalitat el 30 de març. Què ha passat el 20 de setembre? Doncs que el 20 de setembre no s'ha pogut recepcionar la biblioteca.
Tot i que s'ha demanat una ampliació del període de justificació per ambdues subvencions, el Batlle reconeix que hauran d'agilitzar la construcció de la nova biblioteca.
Un dels factors que segur que marcarà el seu mandat és el tancament de l'abocador i la planta de tractaments de Solius.
A diferència de l'anterior mandat, els 5 municipis que formen part de la Mancomunitat de l'Abocador de Solius s'han unit per pressionar l'Agència de Residus de Catalunya i discutir sobre qui ha d'assumir els costos de tancament i manteniment de l'Abocador de Solius. Josep Xifra es mostra optimista quan parla d'aquestes negociacions amb l'agència. Pel que fa al porta a porta, tot i que és un sistema de recollida de residus que s'està aplicant a una gran quantitat de municipis arreu de Catalunya, està costant d'aplicar a Santa Cristina. Cal recordar que el municipi està conformat pel nucli, però té diverses urbanitzacions que es troben bastant allunyades.
Per desconeixement, eh?
Doncs perquè on s'imagina que és molt més fàcil. Hi ha moltes segones residències, i llavors el tema, la recollida diària té un cost, llavors passar-hi i recollir-ho per no haver-hi retorn, va, doncs sí, sí. Els números no surten, val? Que és el que passa actualment. Potser en el municipi, que són les queixes que té la gent, hauria d'haver-hi una recollida més seguida, val? I no hi és. Perquè, clar, els que vivim en cases o que tenen la sort de viure en cases, doncs perfecte, perquè espai n'hi ha, clar, per recollir. Però la gent que viu en un pis, no. Però, bueno, és igual. Jo, clar, penso que les coses s'han d'anar polint i hem de tirar endavant i s'ha de mirar el futur.
A Santa Cristina d'Aro s'ha passat del 25% a un 70-80% quan es parla de recollida selectiva. Per això, Josep Xifra explica que aquest any, tot i que sigui un servei deficitari, no pujaran les taxes d'escombraries i finançaran part dels serveis amb el romanament. Destaca que durant els pròxims mesos s'esclarirà quin serà el cost del tancament i el manteniment de solius. Durant l'entrevista, l'alcalde també va abordar la problemàtica que ha sorgit amb el pas de proves esportives pel nucli del municipi, l'èxit de la Santa Market o la gestió de les recents adquirides finques del Castell de Solius i de Coma del Llor.
I segur que l'alcalde ho sap, perfectament, que ara mateix, per molt que ara mateix el servei de recollida d'escombraries sigui deficitari a partir del 2025, no ho podrà ser. I per tant, a partir del 2025, si s'ha de deixar de ser deficitari, hauran de pujar les taxes sí o sí. Això és una normativa claríssima que s'aplicarà a partir d'aquí 2 anys. Per tant, el 2025, és a dir, d'aquí 1 any, hauran de pujar les taxes si volen que realment aquesta complir la llei en aquest sentit. Palafrugell reflexionarà i debatrà sobre com ha de ser el model econòmic amb la participació de propietaris d'establiments i treballadors. Això serà dilluns de la setmana que ve, dia 6. El regidor de promoció econòmica de Palafrugell, Marc Piferrer, explica que volen organitzar-lo anualment per fer balanç de l'any i plantejar les línies futures de l'economia.
Marc Piferrer destaca que és necessari tenir una visió estratègica de futur, partint que l'economia de Palafrugell viu del turisme en un 80% dels casos.
Volem donar una visió més àmplia i no focalitzant-nos només en els problemes diaris, que també els tractarem, però sinó amb una visió més àmplia per veure quin concepte tenen els habitants de Palafrugell dels treballadors, si s'identifiquen com a municipi turístic, que és el que som, i escoltar-los.
Destaca que el turisme no va només als pobles de platja, sinó a la resta de nuclis i barris. Per aquest motiu, destaca que cal potenciar el moviment arreu del municipi.
Treballarem per dinamitzar el comerç, el turisme i els barris, i volem que la gent de platges es desplaci a l'interior, que la gent de l'interior vagi a les platges, i que la gent que treballa en els barris també vegin que el turisme és un motor important de Palafrugell.
Els regidors de l'Ajuntament d'Àrees relacionades amb l'economia i el turisme explicaran quin és el full de ruta del mandat. Ho faran a partir dels resultats d'unes enquestes que han respost alguns negocis. A més, els establiments podran preguntar i fer suggeriments. La sessió de treball Millorem Palafrugell serà el dilluns 6 de novembre, al matí, entre les 9 i les 12, al Museu del Suro. El regidor recomana inscriure's abans.
I encara a Palafrugell, el municipi busca voluntaris pel projecte educatiu Mentora. L'objectiu és que donin suport i acompanyament a l'alumnat de tercer i quart d'ESO per prevenir l'abandonament escolar prematur i motivar-lo a seguir estudiant. El projecte s'impulsa juntament amb la Fundació Bofill i faran trobades setmanals d'una hora i mitja en alguna dependència municipal.
Començaran el mes de gener i s'allargarà fins a finals de curs. L'objectiu és acompanyar-los en el procés d'informació, reflexió i presa de decisions per decidir què estudiar després de l'educació secundària obligatòria. Ho explica Bàrbara Romero, de l'àrea d'educació.
Tothom que no tingui doncs una motivació clara doncs per continuar els estudis després de la ESO, doncs que compti amb el suport, amb l'acompanyament d'una persona que sigui un referent positiu i els animi, els encoratgi, d'alguna manera els hi faci una empenta, no?, per continuar estudiant.
Els voluntaris en rebran una formació i se'ls assignarà l'adolescent que acompanyaran els 6 mesos.
En reben una formació de 4 hores per part de la Fundació Bofill i llavors reben una formació per part nostra que, de 2 hores que contextualitza aquesta mentoria, aquest projecte en el territori de Palafrugell.
Faran trobades informals de conversa, activitats, sortides i visites.
Que llavors el dia ja el pacten entre ells, el dia que més bé els hi va tot dos. I durant una hora i mitja de la setmana doncs, el que farien seria doncs, parlar sobre l'itinerari acadèmic de l'estudiant. O sigui, una mica quina és la pretensió que té aquell alumne a partir de que acaba l'educació obligatòria, no?
L'abandonament prematur afecta gairebé un 17% de l'alumnat català. Moltes vegades té una relació directa amb les famílies amb menys oportunitats formatives, laborals i de desenvolupament personal i econòmic. Els joves solen prendre la decisió de seguir o no amb els estudis entre els 14 i 18 anys. Qui estigui interessat per ser mentor ha de posar-se en contacte amb el Centre Municipal d'Educació de Palafrugell trucant al 972 30 43 45 i ha d'inscriure's al web del projecte Mentora a mentora.cat.
I ahir amb l'alcalde de Torroella, Jordi Colomí, analitzàvem la situació del reciclatge al municipi, l'Ajuntament que busca conscienciar la població sobre la reducció dels plàstics d'un sol ús.
El municipi es troba actualment al voltant del 39-40% de taxa de reciclatge. Colomí subratlla l'objectiu de superar el 55-60% en els pròxims 2 o 3 anys i assenyala la necessitat de revisar el sistema de recollida, potencialment incrementant la recollida del porta a porta per a diferents tipus de residus.
Creiem que municipalitzar, com hem fet amb l'aigua o com hem fet amb l'enllumenat públic, ens pot aportar més qualitat, i això segurament ho farem. Però la recollida de residus s'ha de fer pensant bàsicament en els propers anys, pensant en el futur i modernitzant moltíssim els sistemes i automatitzant sempre.
Jordi Colomí va reconèixer els reptes financers que enfronta l'administració local i va considerar la municipalització com una opció per millorar la neteja del municipi. Amb aquestes accions en marxa i plans de futur, Torroella de Montgrí es compromet a millorar la seva gestió de residus i a promoure una cultura de reducció dels plàstics d'un sol ús, contribuint a un futur més sostenible per al municipi.
I la Fundació Ernest Morató homenatjarà demà els grups d'havaneres que celebren anys rodons. Seran un concert al Teatre Municipal de Palafrugell amb els grups Borinquen, Cel Rogent, Arrels de la Terra Ferma, Mariners de Riera i Llops de Mar.
El president de la Fundació Ernest Morató, Enric Frigola, explica que senta la necessitat de reconèixer els grups que pugen als escenaris. Per aquest motiu, per primer cop, premiaran les formacions majors de 25 anys.
D'alguna manera, seguint el rastre de la Generalitat o seguint la manera d'actuar de la Generalitat de Catalunya, que cada any commemora aniversaris de gent coneguda, de poetes, de cantants, d'artistes de tota mena, etc., i ho fa sempre amb aniversaris rodons a partir dels 25 anys, no abans, no?
El 2023 commemoren els 25 anys de Borinquen, del Maresme, i Cel Rogent, de l'Alt Empordà, els 30 d'Arrels de la Terra Ferma, de les comarques de Ponent, i els 40 de Mariners de Riera, del Vallès Occidental, i Llops de Mar, de Sant Feliu de Guíxols. Els lliuraran un premi i interpretaran 3 cançons.
Els volem donar gràcies per la feina feta. Els lliurarem una obra artística creada per l'artista local Josep Maria Alarcón i els escoltarem cantar. Els escoltarem amb 3 peces cadascun d'ells. Esperem que sigui una vetllada agradable i que tothom s'hi passi molt bé.
Reconeix que alguns grups tenen la sensació de ser de segona categoria i que queden abandonats. Per aquest motiu volen guardonar cada any les formacions que tenen anys rodons. El concert per molts anys havanera serà el dimecres 1 de novembre a les 7 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell. L'entrada és gratuïta amb aforament limitat i han escollit la data del primer dia de novembre per commemorar una primera cantada d'havaneres a Calella i que va servir d'embrió de la futura cantada.
No la cantada oficial, sinó una cantada en una taverna de Calella que va donar pas l'any següent a la primera cantada oficial de Calella de Palafrugell. Va ser l'any que es va publicar el llibre Calella de Palafrugell i les Havaneres, és a dir, és un any que és una data, una data que val la pena tenir en compte, que val la pena recordar.
I estem arribant a tres quarts, pràcticament, a dos quarts del matí. Hem de parlar de la classificació de la 20a edició del Rally Costa Brava Històric by Motul, que va ser una prova intensa i èpica, amb una diferència de només 5 dècimes entre el segon, 5 dècimes de segon entre els guanyadors De Sandre i Lien, després de recórrer més de 500 quilòmetres de regularitat, 1.000 quilòmetres de recorregut i 20 trams.
Aquesta edició va batre rècords amb la participació de 132 equips i un augment significatiu de dones participants, tant com a pilot com a copilot. L'entusiasme del públic va ser evident en les diverses activitats que van acompanyar el rally, incloent-hi una rua pels carrers de Palamós i un village al Passeig del Mar. El programa Motor Dona va seguir promocionant la presència de dones en el rally amb la participació de campiones d'Espanya i pilots amb experiència en la categoria regularitat. L'equip belga d'Elfandre i Lien, al voltant d'un Porsche 911, va aconseguir la seva segona victòria consecutiva en aquesta prova, amb una victòria emocionant que es va decidir només en els últims trams. Va superar els segons classificats per només 5 dècimes de segon.
I el Palamós Outdoor Sports Festival celebra la seva tercera edició amb tres grans competicions. Durant el pròxim cap de setmana, el municipi s'omplirà d'activitats esportives a l'aire lliure i comptarà amb tres competicions de gran influència, com són l'Onco Gravel, la travessa de natació a les Formigues Swim i la cursa de la dona.
La cursa per equips Onco Gravel destinarà la recaptació que s'aconsegueixi a les persones malaltes de càncer. Aquesta prova ciclista s'iniciarà el dissabte 4 a les 8 del matí i comptarà amb dos recorreguts, un de llarg de 225 quilòmetres i un de curt amb una distància de 120 quilòmetres. El diumenge 5 serà el torn de les dues altres proves. La primera serà la cursa de la dona, que començarà a les 9:30 amb un recorregut fàcil i assequible d'uns 10 quilòmetres. La recaptació que s'aconsegueixi es destinarà, en aquest cas, a les persones afectades de fibromiàlgia. Amb la inscripció a la cursa de la dona es pot aconseguir una samarreta de regal. La travessa de natació a les Formigues Swim també s'iniciarà a les 9:30, però en aquest cas a les Illes Formigues, d'on sortiran els dos itineraris previstos de 4.000 i 2.700 metres que arriba a la platja de la Fosca. A hores d'ara, les places previstes per a aquesta activitat esportiva ja s'han exhaurit. A banda d'aquestes activitats, el Palamós Outdoor Sports Festival inclou la possibilitat de poder practicar altres disciplines esportives com l'escalada, el bateig de caiac, l'hípica, la marxa nòrdica, el zumba, el body combat o la cursa d'orientació, mitjançant els quals poder gaudir de l'esport en contacte amb els espais naturals de Palamós. Les inscripcions per poder participar en qualsevol de les activitats esportives cal fer-les a palamossportsfestival.cat.
Però també es faran altres activitats a la zona de l'estenedor de les xarxes del port.
Aquesta zona de fira comptarà amb un escenari on tant el dissabte com el diumenge es duran a terme concerts musicals. Concretament, el dissabte dia 4 de novembre a la 1, la programació s'obrirà amb el músic Pau Morales, amb un concert adreçat principalment al públic infantil, els quals també podran gaudir durant tot el cap de setmana de tallers i atraccions. Dissabte, la programació musical seguirà a les 8 de la tarda amb la formació local d'Ex-Band. El diumenge 5, a la 1, es tancaran les actuacions musicals amb la participació de DJ Robert De Palma, que oferirà una àmplia selecció musical. Dins les propostes lúdiques i culturals també es destaca l'oferta per poder visitar el Museu de la Pesca, el Claustre, Mas del Vent o l'exposició d'art de la Capella del Carme. Durant tot el cap de setmana també hi haurà una àmplia oferta de propostes gastronòmiques amb les food trucks instal·lades al mateix estenedor de xarxes del port.
Passen 3 minuts a dos quarts de 9 del matí. Continuem el supermatí. Ara posem una mica de música mentre esperem poder contactar amb el regidor de Patrimoni de Sant Feliu, en Josep Savalls. Escoltem el Mambo de la Mosca.
Yo soy lo que le gusta a usted. Al día que yo morí, bebé, moriré pel teu body. Serà dalt del podi. Avui pinxa el meu soci. Te redi un bon repertori, el que t'enamori. Enamorada la Xori, però més del ron.
Però més del ron.
Zero zeros a la compta perquè no són hores.
Que no són hores.
Una mira als ullets ballant reggaeton.
Yo busco el chance de estar solas. Yo soy lo que le gusta a usted, my loba. Ella no busca la estrella mayora. Y toco fusta, arriba la hora. Así como a ti tengo el dinero y la hora. Suena el mambo. Y me vayan todas las gatas. Y me vayan todas las gatas.
¿Aló?
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Baby, put your hands on me. Hey. Ooh. Ooh. You got that bomb, baby.
She was the girl next. neighbor. Told her if she wants some sugar, baby, don't be a stranger. And she said, when I need something sweet, I'll be coming over to you. That girl was knocking, knocking, knocking in the middle of the night, wearing nothing but a robe that she took off inside. And she said, boy, I'm getting cold, here's what I need you to do. Baby, put your hands on me, both hands on me, right now. You're the only one I need. So baby, put your hands on me, both hands on me. When we dance, put your hands on me.
Since I've been lucky, don't have to be shy, say how bad you want me. Come and touch me tenderly, so come and give me that body heat. I want your body heat on me, I can barely sleep. I'm trying to turn up the degrees with you all over me. So baby, put your hands on me, both hands on me. Darling, you are the only one I need.
No, I won't be afraid. No, I won't be afraid.
Just as long as you kiss me before you leave. So baby, put your hands on me.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima di colplay. Forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei, dimmi di sì, dimmi di no. Ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più. A volte ho l'ansia che mi sale, che mi sale. La cosa che mi fa incazzare quando non mi parli più. E il mondo sembra tutto uguale, tutto uguale. Io mi fido più di te che di me, che dei miei, dei DJ.
Presto che non resisto, lo disco, scusa se insisto, questa notte è quello che preferisco, è un chiodo fisso, un imprevisto per far l'amore.
Questa non è Ibiza, festa.
passa eppure sto zitto, Italo Disco.
Questa non è Ibiza, festival bar con la cassa dritta. Sto cercando ma è nebbia fitta. Ti giuro se ti penso la mia testa suona, suona Italo Disco.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
És dimarts i al Supermatí toca parlar de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Va, avui expliquem notícies molt diverses entre elles.
Sí.
Per començar, i això és important parlar-ne a nivell de tecnologia, perquè ha nascut el 3CAT, que és la plataforma de continguts de TV3 i de Catalunya Ràdio, aquesta espècie de Netflix català, no?
Doncs sí, el 3CAT ja és una realitat, és la nova marca de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, que vol substituir els noms històrics de TV3 i Catalunya Ràdio, però encara no ho farà. De moment és una plataforma on ho engloba tot, vol englobar els programes de tele, els de ràdio, i a banda, que és la novetat, diguéssim, si estrenen en exclusiva en aquesta plataforma programes que encara no estan a la TDT, inclús hi ha programes o programació podcast, videopodcast, que són de nova creació i que només es veuran en aquesta plataforma.
Mm-hmm. Doncs aquesta nova plataforma que substitueix també de moment una mica el 3 a la carta, no? Allò que va
venir
fa uns anys. Sí. Com hi accedim?
Doncs mira, podem accedir fàcilment des de la web, a 3cat.cat, i des d'allà podem consultar tots els continguts de la plataforma sense necessitat de registrar-se, i si ens registrem, doncs podrem obrir un perfil i podrem fer com fem, per exemple, amb el Netflix, que podem recuperar els continguts o deixar una sèrie a mitges i després et diu has de seguir per aquí, et farà recomanacions...
Sí que és cert que l'aplicació pel mòbil i per la tele intel·ligent sí que et fa registrar-te obligatòriament, que ho he provat, ho vaig provar ahir i et feia registrar-te obligatòriament, però sí que és cert que és més usable la plataforma.
Sí, bastant més.
Que no com ho era, que no el 3 de la carta o el reproductor de Catalunya Ràdio, diguem-ne.
Sí, sí, sí. Bueno, s'ha modernitzat el 3 de la carta, s'ha de pensar que fa 10 anys que funciona o més, vull dir, clar. Li tocava posar-se al dia.
Per tant, com dèiem, des de mòbil i tabletes també es pot...
Sí,
també hi ha aplicació, no?
Sí, de buscar 3CAT, es diu. Amb 3 amb número i CAT, de Catalunya. I res, descarregar-nos tant a l'App Store com al Google Play està disponible, ja fa dies que es pot descarregar. I si tenim un televisor intel·ligent, doncs hi podem accedir de dues maneres. O bé, descarregant-la directament des de el lloc on hi ha les aplicacions, o bé amb el botonet vermell que ens hi redirigeix directament en aquesta plataforma.
Molt bé. Bé, esperem a veure si funciona. Quines característiques té més, també?
Bé, la novetat també és això que deies, que és més usable, no? Que té l'escroll aquest horitzontal, que pots anar de... Estan com agrupades en categories, les coses que hi pots veure. A part de veure-hi els directes, doncs, com et deia, pots trobar els podcasts, et recomanarà el més vist... Bé, tot això.
Uh-huh. I quins continguts podem trobar-hi?
Doncs mira, un dels principals reclams és poder veure amb anticipació novetats que encara no hem fet el salt a la graella convencional, com per exemple el programa, el talk show que, de retorn de l'Andreu Buenafuente de TV3, que és Vosaltres mateixos, que el podem veure en exclusiva en aquesta plataforma. També hi ha un reality que s'anomena La Travessa, també tenim un...
Amb la Laura Escanes, La Travessa.
Sí. Mm. També tenim un concurs que es diu Epic Nails, que és que bueno, es busca el millor estilista de les ungles de Catalunya, o una sèrie documental que es diu El Forense, narrada per en Manel Elias. Bé,
jo tinc el dubte de si això tindrà prou implantació o la gent que consumeix productes de TV3 encara espera que això vagi a la tele, perquè suposo que tots aquests continguts en algun moment o altre passaran per la tele per omplir la graella, no?
Sí, segurament, però bé, clar, fan servir una mica el reclam, no? La cosa de ho estrenem aquí perquè, home, si estrenes una plataforma i no...
Clar.
hi han de donar contingut al menjar al principi que diguis, ah, ah, caram, vaig a descarregar-ho, no?
Després també tindrem l'arxiu històric, no?
Sí, però espera't un moment, hi ha una cosa que també és bastant exclusiva de l'aplicació i és uns programes que s'agrupen dins d'un canal que es diu EVA, que és un canal digital juvenil de nova creació, que s'han estrenat bastants programes de fa poc. Per exemple, un que es diu Dopamina, que parla de ciència, cultura i emocions, que va dirigit a les generacions Z i els millennials. I, per exemple, també tenim un altre que es diu Clímax, on es proposen unes cites a cegues i unes confessions d'influencers de parla catalana. Bé, hi ha molts programes així nous i enfocats també a joves, que també és el públic que potser necessitava una mica TV3.
Molt bé. I el que dèiem, l'arxiu històric.
Home, l'arxiu històric, com no, on s'hi poden veure com les teresides, que parlen així, o jo què sé, plats bruts, bé, persones humanes, jo què sé, programes de fa segles i segles. Però mira, no sé.
Molt bé.
Sempre hi ha algú que li fa gràcia.
Sí, 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 aquestes també està bé poder-ho recuperar.
Sí.
Molt bé, va, més notícies. Meta, o sigui, Facebook, sí. Hi han anunciat i ara han fet oficial la subscripció de pagament sense anuncis per Instagram i per Facebook a Europa.
Doncs sí, els usuaris que vulguin no tenir publicitat, hauran de pagar 9,99 al mes per la versió web o 12,99 a la versió mòbil, si volen eliminar completament la publicitat i de les seves xarxes socials. Això ve arrel de la solució que planteja Mark Zuckerberg per sortejar la nova, o per adaptar-se a la nova legislació europea, que serà aviat una realitat. La companyia ha anunciat que llançarà aquesta subscripció per fer front a això. I t'explico, aviam. En el moment en què s'activi la subscripció, la plataforma oferirà aquestes dues opcions, per tant, ens dirà, hola, vols pagar?
Mm-hmm.
I
Si no pagues,
et seguirà oferint i estalquejant o mirant o
Espiant,
sí, bàsicament. tot el que fas per presentar-te anuncis i publicitat dirigida. Per exemple, quan estem parlant de tecnologia, segurament, si el mòbil està escoltant atentament,
ens posarà notícies de tecnologia.
Ens posarà tecnologia o ens proposarà coses. Mm-hmm. Si estem parlant de canviar les rodes del cotxe, segurament, d'aquí una estona veurem això.
I si paguem,
se suposa que desapareixerà absolutament per complet tota aquesta publicitat.
Vale. I veig que costarà, que pagar per Facebook ja t'entra a Instagram i al revés, no?
Bueno, no és ben bé així. Inicialment, en aquest preu ja t'entra Facebook i Instagram, i en el 2024 es desdoblarà en dos imports. Uf. Que ho faran augmentar. Vull dir que, bueno, aquesta és la cosa. I si després gestiones una pàgina a Facebook o gestiones un altre perfil o tal,
també
s'aniran afegint més euros.
Passar per caixa.
Anar passant per caixa.
Molt bé.
Bueno, això és una manera per rendibilitzar, diguéssim, el que poden perdre en publicitat en aquest aspecte. Bé.
M'agrada saber quanta gent s'hi apunta, no ho tinc clar.
Aviam.
Aquestes són les contrasenyes més habituals i menys segures pel 2023, i em fa molt de riure que això continuï, que
continua.
Any rere any continuem explicant la mateixa notícia i les contrasenyes continuen sent les mateixes.
Doncs sí, la Guàrdia Civil ha fet públic a través de les xarxes socials la llista de les 25 contrasenyes més habituals i menys segures a escala global. I endevina quina és la que... I torna a ser aquest any.
Vinga.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu.
I ja està, eh?
I ja està.
I vinga, i tan tranquils.
I es
tranquils.
Queden tan amples. Sí, sí. I la segona, adivina, password. Et demana un password i en el requadret hi posa password. I tu què hi poses? Password.
I veig la número 3... una mica més complicada, no?
Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
7, 8.
Bueno, 8 caràcters, escolta.
I la número 4, clar, això és que és l'últim,
sí,
l'4. Bueno,
QWERTY, que és la disposició que posem dels dits, no?, en el teclat, que està per ordre.
La... I la número 7?
Bueno, la número 7, futbol, no sé.
És com molt bàsic,
bueno,
no?
Bueno, i béisbol, que està baixant.
Béisbol, també.
Welcome, és una nova incorporació.
Tot això entenc que és a tot el món, no? Perquè,
sí, és tot el món, però APC 1, 2, 3... Dragon, Monster...
Star Wars.
Star Wars, Star Wars també hi és. Sí, sí.
Molt bé.
Login, Princess...
Però no això sé. Em sorprèn, perquè cada vegada més, quan t'intentes registrar, et demanen que et posis una majúscula, una minúscula, un sí. símbol, un número...
Normalment sí, però no tots els serveis tenen, yeah. tenen aquestes polítiques i potser... també potser estem parlant de la contrasenya de desbloquejar el mòbil, eh? També. Ah, perquè, clar, un, dos, tres, quatre... també pot ser vàlid per allò... Mm-hmm. Posa, quan et compres el mòbil, posa un codi, un, dos, tres, quatre, yeah. i així me'n recordo. Seguretat a tot arreu, clar. Senyors, senyores, sí, sisplau.
Sí, sí.
Sisplau, que estem farts de dir que roben les comptes, que ens quedem sense Instagram, que ens entren al banc... Doncs, home, una mica de seguretat.
Doncs sí. Quines recomanacions fan des d'aquesta oficina de seguretat a internet?
Doncs ens recomanen... no utilitzar paraules senzilles, noms propis, llocs, combinacions curtes, dades de naixement. Això són coses que són fàcils d'esbrinar per algú
yeah.
que ens està volent buscar. Mm. Per tant, coses així, no. Hola, la paraula hola.
Hola, hola.
Hola, hola.
Barcelona.
Barcelona, sí.
Ho dic en castellà perquè ho ha dit la Guàrdia Civil, però sí, Barcelona.
Sí, sí. Sí, sí.
Te quiero.
Per tant, totes aquestes paraules i combinacions, sisplau, anem-les oblidant. Sempre una minúscula, una majúscula, mínim 8 caràcters, algun símbol, majúscules, minúscules, un número, un símbol...
Important.
8 caràcters almenys. Amb això començaria a mantenir una contrasenya segura.
Que això no vol dir que després hi hagi filtracions de
no,
contrasenyes...
Clar.
Aquestes
sí, sí. Però almenys ho posa una mica més complicat. Vale.
I acabarem explicant que la Unió Europea proposa acabar amb l'escroll infinit i la reproducció automàtica a les xarxes socials. És a dir, la cosa aquesta de l'Instagram, els Reels sí. i el TikTok. D'anar...
Bueno, i el YouTube també.
I el YouTube que dona... Sí, exacte, això que vas tirant...
Vas tirant.
Vas tirant.
T'hi pots, fent... pots passar el dia
vas
sencer.
Vas cap a dalt i vas tirant vídeos.
I vas tirant, i t'hi pots passar el
i
dia.
I el que ens agrada.
Sí, i l'addictiu què és?
És addictiu, és addictiu.
Per tant, la Unió Europea vol posar fil a l'agulla això... en la lluita contra el creixement de l'addicció a internet i, conscient de les lleis actuals en tràmit, doncs no són suficients, la comissió ha donat llum verda a un informe que aconsella implantar prohibicions de les tècniques d'addicció perjudicials, com són, això que hem dit, l'escroll o el desplaçament infinit de contingut, la reproducció automàtica de vídeos o les cançons que s'acaben... que no s'acaben mai, no? Que vas fent i va sortint.
Però i això de quina manera ho farà? És un informe que encara no, és dir, encara no tira bueno, endavant.
No, encara no tira endavant, però bé, és un informe on es volen reflectir tots els danys físics, psicològics i materials i la pèrdua de concentració cognitiva que això suposa.
Les però clar, és la base de les xarxes socials.
Sí, és la base de les xarxes socials, però clar, hi ha gent que ja està molt enganxada.
Jo no m'imagino TikTok entrar i haver de, no, de donar-li però... el play a cadascun dels vídeos.
Bueno, i...
quin avorriment.
Bueno, doncs no hi estiguis tant de rato, no sé. Ves a buscar el que necessitis i el que necessitis no li donguis play, no sé. Bueno. Clar, abans... no sé.
Jo ja estic bé com estic ara mateix.
Bueno,
entenc que hi ha molta gent que està bueno, que
perquè,
hi ha molts problemes d'addicció.
Suposo que tens la mesura de sí, passar-t'hi 10 sí, minuts, sí, un sí, quart, sí. o quan vas a fer un riu i ja està.
Sí.
I després
sí, hi ha molta gent que no és el
cas. I després
cas.
Tornes a posar-te el teu i anar fent. Ja. Però clar.
Bueno, doncs res, a veure si això tira endavant o no, que aquestes coses de la Unió Europea ja se sap que hi ha molt anunci i després...
A poc a poc. Poc a poc, que la Unió Europea és molt gran sí, i hi ha molts països
per posar d'acord
i per fer-los creure i per posar-los i coses.
Molt bé. Martí Seguer, gràcies, que tinguis molt bon dia.
Molt bé, igualment. Adéu.
Doncs acabarem aquí el Supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps, com sempre amb en Marc Vilà.
Havent passat una nit i un dilluns majoritàriament ennuvolats, avui dimarts serà un dia que predominarà més el sol, però a la tarda pot quedar amb celatge de núvols alts, incipients i poc transcendentals. Pel que fa a les temperatures, trobem el titular de la jornada, perquè podria ser el primer dia de la nova temporada que notarem l'ambient fred. Es confirma una arribada d'un front per dijous que es despenjarà d'una profunda pertorbació i que obrirà la porta a una nova tongada d'aire fred i una nova inestabilització de l'atmosfera amb alguns ruixats i una baixada important de les temperatures.
Va, demà és festa, demà no hi ha supermatí, però dijous sí, dijous s'hi posarà la Maria Alsina a partir de les 8 del matí amb totes les notícies del Baix Empordà, informació i entrevistes, i també tocarà parlar de cinema en aquest informatiu que fem cada dia, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió amb Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia i fins dijous.